Cosmapèdia, amb David Guzmán.
Hola, David.
Què tal, Joan?
Com estàs?
Bé, home, i tu?
David Rampante, Fins avui et veig...
Rampante.
Sí, rampant, com, no trampant.
Com el baró, exacte. Millor ser el rampant que el vescomte mig partit, no? Sí. Si parlem de Calvino, diguem-ne. Bé, anem amb la mort de Shirley Temple. Avui, quan ho he vist, m'ha fet pensar...
Com? Shirley Temple s'ha mort?
Sí, s'ha mort Shirley Temple als 25 anys. No, ara, fa una estona, diguem-ne. Avui...
Em pensava que era morta fa temps.
No, 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 aquesta és la història. 85 anys, no? Déu-n'hi-do. En fi, ha viscut una vida.
Però m'ha fet pensar... Aquesta és aquella nena de...
Un dia va ser una nena, efectivament. Sí. Això vam ser-ho tots. Ella tenia més rínxols que tu i jo. Això és veritat. I, a més a més, cantava més bé, segurament, per la seva edat. Però la història aquesta dels nens prodigi, que més d'una vegada n'hem parlat, no? Però...
Era allò del no sé què, del...
Va fer moltes pel·lícules, en però alguns casos Mac musicals.
No,
però m'agrada molt
Cositis. Aquella de Judy Garland.
M'agrada molt Cositis, perquè al marge d'aixafar-me la guitarra, diguem-ne, volia parlar de rivalitats en aquesta meca dels egos que és Hollywood, no? Perquè a vegades són rivalitats buscades, a vegades te les trobes pel camí, a vegades entre productores, no? En el cas de Shirley Temple, efectivament, la Fox i la Metro no es van entendre, no es van posar d'acord per fitxar-la en un paper que, efectivament, després va fer importar una altra nena precoç.
Ai, mira, veus, anava a cantar jo. I això... És que no em sé la lletra. There's a land
that I heard of once in a lullaby. Once in a Lullaby, no? Aquella terra que una vegada va imaginar en aquella cançó de sol. Bé, doncs, òbviament, el cas de Judy Garland, i sobretot la carrera vital de Judy Garland, que va desaparèixer als 47 anys i va viure intensament, no? I va anar per un altre cantó, Shirley Temple, en fi, va guanyar molts quilos amb el temps, però en tot cas no va tenir, diguem-ne,
sí,
la intensitat vital de la Garland, no? 85 anys. Bé, un cas també musical de rivalitat en dues zones, dues ladies, pràcticament, perquè van interpretar un mateix personatge, l'una al teatre, a Broadway, concretament Julie Andrews, i a més amb un cert èxit, el paper d'Eliza Doolittle, My Fair Lady, però quan la Warner va portar a la pantalla l'any 64, va intentar, és a dir, volia un gran nom, i en aquell moment Julie Andrews encara no era el gran nom que va ser més tard, no? I aleshores va fitxar Audrey Hepburn. La va fitxar, però no la van deixar cantar. Ella va cantar, òbviament, però no li acabava de convèncer la seva veu i finalment va doblar-la només a l'apartat musical Marnie Nixon, no? Atenció a la diferència perquè és ben curiosa. Farem la prova amb una cançó de My Fair Lady, que és aquella pel·lícula amb Rex Harrison.
Sí.
My Fair Lady, una cançó que es diu Without You, primer amb la veu original d'Audrey Hepburn. There'll be spring every year without you. England still will be here without you. There'll be fruit on the tree and a shore by the sea. There'll be crumpets and tea without you. I com la vam sentir quan es va estrenar My Fair Lady l'any 64? There'll be spring every year without you. England still will be here without you. There'll be fruit on the tree and a shore by the sea. There'll be crumpets and tea without you. Clar. Per quin motiu? Per què no els convencia la veu d'Audrey Hepburn que hem sentit inicialment? Perquè en els anys 60 hi havia, per una qüestió gairebé de modes vocals, no? Hi havia més tendència a aquesta floritura, aquesta cosa que tenia Marnie Nixon i que efectivament va acabar doblant-la en tots els números musicals. No? I finalment...
Però quina ràbia deu fer, no?, per la pobra Audrey Hepburn. Sort que després
li
va portar Gregory Peck de vacances a Roma.
Exacte. Li va fer molta ràbia. I, de fet, això, una pel·lícula feta al segle XX, a finals del segle XX o el XX, no es faria. En fi, pensem en l'última versió que vam fer de Chicago, del musical. Si Richard Gere és capaç de cantar amb la seva veu sense que el dobli ningú, vol dir que qualsevol persona pot cantar en cinema, no?
Però pensa també el que es va fer aquí a Espanya amb Julie Andrews.
La Lluvia en Sevilla és una pura meravella. El doblatge...
La traducció va ser de Maria Ortiz.
Sí, exactament. Si no, hi havia aquesta tendència a fer-ho i a doblar-ho gairebé tot, no? Però en tot cas, què va passar, finalment, efectivament, amb Julie Andrews, amb aquesta rivalitat de les dues Eliza Doolittle, no? Doncs Julie Andrews, que aspirava també a aquest paper i que no el va fer My Fair Lady, però finalment la Disney, aquell mateix any, la va fitxar per un altre rol, també històric i un altre mite. That a spoonful
of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Aquesta sí que és Julie Andrews, eh? No l'ocellet que canta, però... En tot cas, va guanyar l'Òscar, eh? per Mary Poppins, per tant, no li va anar tan malament.
Això de Mary Poppins a mi m'eleva, eh?
Com The Sound of Music, no?
Sí, també.
És un altre cas, no? Bé, altres rivalitats també intenses. Bette Davis i John Crawford es van barallar per quina pel·lícula? Per cap pel·lícula. Per un home, és molt pitjor. No? També van acabar amb la pantalla, però per culpa d'un home, Franchot Tone, que finalment es va casar amb la Crawford, tot i que Bette Davis tenia sensació que li havia virlat, als anys 30, parlem, eh? I això va començar amb una història durant enemistat que va durar molt de temps i que finalment es va plasmar en la pantalla. Amb quina pel·lícula? Què se'n va fer de Baby Jane? Mm-hmm. Comparteixen cartell, comparteixen protagonisme. Hi ha alguna escena en la qual es barallen i sembla ser que, a més del rodatge, que va ser tens, les baralles en la pantalla no són del tot fictícies. Hi ha algun encarnissament directe entre Bette Davis i John Crawford arran d'aquesta rivalitat mai no perdonada, eh? També per culpa d'un home. Marlene Dietrich i Greta Garbo, que també van tenir una relació de tensió, en fi, van treballar en estudis rivals, i això també ho explica la Paramount i la MGM, però també amb un assumpte d'homes pel mig, no? No sé què passa amb això, els homes i les divas a Hollywood, que sempre han tingut algun problema. Orson Welles i William Randolph Hearst és un cas de rivalitat històrica i estudiada diferent, perquè el Citizen Kane, que coneixem, el ciutadà Kane, del groguisme periodístic, Welles es va basar en Hearst, i això tampoc li va perdonar mai del tot, no? I acabo citant el cas de Tippi Hedren, parlant de no perdonar, no li va perdonar mai a Hitchcock, que després del gran èxit que va ser l'any 63, Els ocells, no li donés cap altre paper, tot i que li havia mig promès, i després va parlar molt malament de Hitchcock a la biografia de Tony Stoppard.
Vete, Davis.
Clar que sí, Gable. In a most delightful way.